Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda.
I Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Has de saber que la teva companya s'ha obsessionat amb Phil Collins.
Ho sabia.
Porta tot el dia cantant cançons.
El motiu quin és, exactament?
Mira, et dic la veritat.
Sí.
El motiu és que un col·lega meu em va ensenyar un vídeo que jo no tenia gens present d'en Phil Collins fent un concert de fa bastants anys ja, que és el puto Phil Collins amb una camisa blava d'oficinista qualsevol que duria qualsevol treballador de Catalunya Ràdio cada dia per anar a currar, amb un pinganillo, estil el que es gastava en Manu Guix quan anava a Operación Triunfo 2001, aquella mena de pinganillos,
sí.
I ell surt a cantar, Marta, amb una patxorra, una tranquil·litat i una serenitat que sembla que senzillament...
Ell es menja l'escenari.
Estiguin anant a pillar el metro per anar al seu curro de 8 hores diari. Em va flipar tant aquell vídeo i era ell cantant...
In the Air Tonight.
No, cantava la del Paradise.
Vale, doncs no.
Another Day, bueno, un altre dia al Paradís, i vaig dir, Déu meu, quin crac en Felip... Collins? En Felipet? I des d'aleshores no paro d'escoltar-lo. Mm. Allò que vaig dir, ai, avui me'l posaré... I feia un sol preciós a casa, me'l vaig posar i vaig dir, ell és molt important.
Ell és el pare de l'Emily in Paris.
Sí,
que és una cosa que potser hi ha algú que no sap i que és molt rellevant.
Molt mala relació entre ells, almenys...
No.
Els últims anys s'han reconciliat.
S'han reconciliat.
Però havien tingut molt mala relació i...
D'ell es va dir molta cosa.
Se'n va dir molt i molt grosses.
Com, per exemple, que no es dutxava.
Sí.
Que haurien de veure això, perquè són aquestes llegendes urbanes i tal.
És la versió dels altres, falta saber la seva.
I que, en tot cas, aquí sempre diferenciem l'obra de l'autor.
Això és així.
Pot fer molta pudor, que si fot macles, a casa sonarà cada dia.
Efectivament, és la pura realitat.
Absolutament.
I després, a mi, Phil Collins és un autor que em remet absolutament a Roger Carandell.
I a Tarzan.
I a Tarzan, banda sonora de Tarzan.
Sobretot Hermano Oso. Germà Os.
Uf, que bona Germà Os.
Que va passar una mica desapercebuda, no,
bona.
Aquesta. I té una banda sonora també
espectacular,
increïble.
Quin programa fem, per cert?
Quan ell canta...
D'aquí res surts tu, Marta. Tens el tema preparat o no? Avui què?
Quan ell canta en castellà, que no encerta ni una lletra, però que tu saps... que és castellà, allò, perquè no sé com ho fa, per mi és increïble, aquest document. Dit això, perdoneu, anem al WhatsApp, al 677-27-1058, perquè hi ha un oient que ens fa una aportació molt interessant a un tema que ahir, de sobte, ens va pràcticament posseir en aquest estudi, que era el tema de menjar préssec i com ens el menjàvem.
Molta afició últimament menjant préssecs.
I ara està molt bo,
que està molt de moda.
Cada cop estarà més bo.
Quina temporada.
I més sucós.
Més sucós.
Sí. I dolç.
És de les meves fruites preferides, el préssec. I tant.
El peleu o no, el préssec, per menjar-vos-el?
A mi m'és igual. Jo vaig a mercat i si...
Bé, cadascú pot interpretar el préssec com vulgui, perquè encaixa amb moltes interpretacions, la figura del préssec.
Sí, però crec que s'entén perfectament de què parlàvem. Gràcies a Déu.
Sí. El que també va dir algú d'aquí... Jo no sé qui ho va dir, però tampoc és important.
Jo,
es va dir que s'havien de menjar 5 peces de fruita al dia.
Jo no vaig dir això. Jo vaig dir, recordeu el que ens deien a l'escola del 5 al dia? Era un missatge, va ser una campanya molt sonada.
Sí, 100%. Les Macedònia van cantar cançons, i hi havia publicitat per tot arreu.
Això és com allò de l'envàs on vas. Hi ha campanyes que es queden, i la del 5 al dia jo la recordo moltíssim.
Sí, a mi també em sona moltíssim. Doncs bé, un oient ens escriu per dir-nos. Bon dia, equip. Sona molt random, però no podia no dir res. La campanya de 5 al dia es refereix a 5 racions de fruita i verdura al dia. És a dir, 2 de verdura i 3 peces de fruita, que seria el més comú. Crec que la campanya de salut pública més desastrosa de la història, perquè tothom ho ha entès malament. Soc dietista nutricionista.
Però jo ho entenia així.
M'encanta el programa, a seguir igual de perfectes.
De fet, tu vas matisar, vull dir que en el moment et va sortir fer la broma, perquè estàvem aquí enriolats dient, ai, 5 fruites al dia, i tu mateix et vas corregir i vas dir, bé, 5 fruites barra verdures.
Clar, i hortalisses.
Val. Doncs jo també tenia entès que eren només fruites.
Una mica de bròquil, carbassó, i després li fots a la poma, el préssec, i què més, cireres?
5 fruites al dia, jo no sabria on col·locar-les.
No, clar, és que no sortien els números.
No, tampoc els números.
Ai, nois, m'agrada molt que hi hagi espai a la ràdio pública per parlar tant de fruites. És vital. És molt vital.
No, i ara que ve l'estiu, també. Ben fresca i sucosa.
Amaia,
molt bona tarda. Bé, després dels dos primers concerts a Bilbao, la gira de l'Oreja de Van Gogh doncs continua, ara a Madrid, amb tres concerts pràcticament seguits. Avui, demà i diumenge serà al Movistar Arena. I pel que fa a la Maia, que ningú pateixi, perquè ella ja és a Madrid i va arribar ahir al vespre, i de fet els companys d'Europa Press ja l'estaven esperant per recebre-la a l'aeroport. De fet, fins i tot la mateixa Maia es va sorprendre quan va veure que l'esperaven a ella.
Maya.
Bienvenida a Madrid.
Ay, muchas gracias.
¿Cómo estás?
La cámara ni pensaba que era para otra persona.
Ella una mica despistada.
I el look, que ho és tot, amb aquestes ulleres que li ocupen tota la cara, pràcticament.
És un miracle que la reconeguessin.
Que sembla una senyora que se'n va de viatge a Marbella, em sembla ideal.
Sí, jo també sóc molt fan. Som tan fans aquí de la Maia, la nostra Maia.
Molt despistada, però ella llavors es tapa els periodistes i els hi respon.
Supermaca.
Molt, vull dir que respon a totes les preguntes. Aleshores, després de donar-li la benvinguda a Madrid, el reporter és conscient que li ha de preguntar sobre les crítiques del concert de Bilbao, perquè és el tema que interessa, i ell, amb molt de respecte, ho intenta fer des de la màxima empatia possible. El que passa és que no se l'acaba de sortir.
Es un trabajo duro, supongo que esta crítica también te reconforta y te da más fuerza para subirte a ese escenario, ¿verdad?
Pues mira, sinceramente, fuerzas no dan, ¿no?
Bé, també... ella és sincera, és a dir, força no et dona que t'hagi criticat tot Cristo per haver desafitat en els primers concerts. Fet aquest apunt, sí que la Maia respon a la pregunta de com porta les crítiques d'aquells dos primers concerts.
Però intento estar al margen. Sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a... Los haters que empiezan... O sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo. O sea, no sé.
Em fa molta gràcia que ella mateixa cita en una de les seves cançons, sí. A cuánto vendes tú la verdad?
Quina bona... És que, perdona...
Nadidos para creer.
Mi gorda, si tu haguessis escrit... Disculpeu per haver dit això a la ràdio pública. Marta, si tu haguessis escrit aquesta cançó, també la citaries, m'entén,
i que jo no seria aquí en aquests moments.
Bueno, clar que no, però és que si tu escrius aquest tal nivell de genialitat, això és... És que Plató no ha escrit res des d'aleshores.
Però em fa gràcia que digui, ja lo decían en la canción, bueno, ho deies tu.
A mi ella em flipa.
Ella és molt perfecta.
Ella és, segurament, la definició total del magnetisme.
I de diva problemàtica.
Absolutament.
He vist alguns comentaris, perquè això Europa Press ho ha compartit amb un reel, de que veien la Maia com una mica despistada, que no sabia què dir, vocalitzant... poc, bueno, no ho sé, jo sí que l'he vist una mica despistada, de la veritat, suposo.
Però és que, perdona,
que estàs viatjant, et foten el micro a la cara, està ple de gent, potser no tens ganes de parlar i, bueno, potser costa una mica.
I que la Maia, perdona, però recordem que no ve del millor moment, que sí, aquesta noia les ha passat molt magres.
La gent que li fa patir, dient, hosti, la Maia, no sé si ara està rebent molta pressió mediàtica i si això l'ajuda en el seu estat en el que estava. En tot cas, aquesta nit, el primer concert a Madrid, veurem com surt, si han pogut assajar una miqueta, si han millorat les coses que no van sortir bé a Bilbao, i demà, si fa falta, doncs ho comentarem. Per cert, hi tenim la Carla Verdés, que és
la nostra, sí, una de les programa. Nostres productores.
Doncs ja ens explicarà a veure què tal. A veure, deixa'm mirar si en Jaume està arribant, perquè havia de ser aquí i no sabem res d'ell i no està rebent els missatges.
Ai, no m'ho diguis.
Des de fa una estona.
Està bé o no?
Sense bateria o el que sigui. Espero que estigui bé.
Bueno, si no, avancem la part d'en Pep.
Avançarem i anirem cap a en Pep. Fem una pausa i novetats sobre Pep Guardiola i Cristina Serra.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Familiars de Jaume Miranda, tranquils, en Jaume havia arribat a la ràdio, però tenia el mòbil sense bateria.
S'ha generat una alarma.
Jo també.
No, a més he hagut d'anar molt ràpid i fot una calor a Barcelona.
No, fa una calda de Déu a tot Catalunya.
Per favor, tothom, apagar les càmeres quan miri aquest videopodcast, perquè estic més suat.
No,
que...
no es veu.
O sigui, sóc en Camacho, aquell de la selecció.
No, mira,
sí,
perdona, la pantalla, estàs guapo.
I a part, està suat.
Ets guapo.
Mm-hmm. Des de
quan... I el problema, vull dir-te, des de quan és un conflicte?
Per mi pot arribar a ser un conflicte.
Consta,
però...
No menteixi. Ens consten famosos de qui parlem habitualment al programa que el tema de la suor els funciona.
I, de fet, fins i tot famosos que han cridat l'atenció a altres famoses per anar potser massa perfumades en alguna cita, com dient, a la propera, si et dutxes...
Per mi han
passats tres dies?
Per mi han dos tipus de suor. La suor nova, jo te la compro, la puc trobar eròtica i sexy, fins i tot. La suor que s'està produint en aquest moment, com ara tu, Jaume. Però la
segona... Li estàs tirant la canya, en Jaume?
No, però vull dir que no et sentis... Vull dir que,
si ho sé, n'he suat més habitualment.
I l'altre és quan s'acumulen capes de suor.
No, clar, ja
sí. Hi ha un tema de furtó delicat.
Jo va haver-hi una època, confessaré una...
Perdó, tot depèn del tipus de roba que portis i del teixit, i si és roba barata, roba
car...
És molt important. Però és veritat que jo durant una època no m'ho esperava de mi, perquè pensava que la suor era una cosa que més aviat em generava rebuig.
Ho recordo que et vas obsessionar.
Però no sé per què va generar com una mena d'imaginari eròtic on jo em trobava un noi que en aquell moment m'agradava, que de fet he somiat que em trucava avui a la nit i era un somni perquè no m'ha trucat, i somiava que me'l trobava fent calistènia, que és aquestes coses allà al mig del carrer, com tal, sense samarreta, com
mira,
aquella,
podria ser Mario Casas, per exemple.
Sí, llàstima que ell feia 1,10 m, però sí, amb aquella capa de suor com molt tal... Ai, i sempre era com en el meu somni eròtic, ella estava com una mica brillant, i ens fem aquells dos petons, i feia tot una mica com olor d'home, saps? Com olor
d'habitació
tancada.
És que un cos suat que brilla una mica és bonic.
És la suor de la platja, no? De fet, també, de quan estàs prenent el sol,
sí,
de la crema...
Aquella humitat, aquell brillo, aquella cosa.
Sí. Jo últimament m'estic obrint de més amb aquests temes, disculpeu.
No,
portes un oversharing últimament.
No, però és cert. Solo que molesta més, la suor que molesta més et s'ha d'un mateix.
Sí, sempre.
S'externa, a mi inclús me pot agradar.
I que quan t'agrada algú i estàs en un context sexual, repetim-ho, o sigui, hi ha coses que et farien molt de fàstic que te'n deixen de fer
allà,
de manera...
No entrarem en detalls, però...
Ja està.
No entrarem en detalls, però la suor pot jugar un punt...
No, pot jugar un punt molt eròtic, sí, però no parlem d'això, que la gent s'incomoda molt. Millor parlem de nens morts a guerres i que això no molesta ningú.
O de la Dua Lipa, no?, que es casa.
A veure, Jaume...
A veure si es casa d'una puta vegada, ja.
Va, un moment. Dua Lipa, que es casa amb en Callum Turner, però ara s'ha filtrat més informació en contra, m'imagino, de la voluntat de la parella, que tampoc li deu fer cap mena d'il·lusió, tot plegat.
Sí, varis mitjans han començat a ventilar molta informació d'aquesta futura boda, i quan dic molta, és un pàgines grogues en tots els detalls matrimonials, tot en contra de la línia cautelosa de la parella, que s'han mantingut molt discrets amb aquest tema. Sabem que estan compromesos des de gener de 2025 i que per obligacions laborals s'ha prenien amb calma. Però més enllà d'això, no teníem més detalls d'on, quan o com se celebraria l'event. La parella no s'havia pronunciat en absolut i la premsa no havia rastrejat cap pista fins ara. Segons varis mitjans italians de renom, com el diari Giornali di Sicilia, ja sabem que la boda se celebrarà d'aquí a dos caps de setmana. És a dir, és el dia 5, 6 i 7 de juny. I, segons explica el mateix mitjà, han adelantat 3 mesos la data de compromís prevista per setembre. No especifica perquè l'han adelantat, però en qualsevol cas és del 5 al 7 de juny.
3 dies de casament, eh?
3 dies de casament. En Farruquito va fer escola.
Fan la preboda, l'endemà, allò que fa molta gent de fer una paella.
Suposo.
I és que, clar, ara hi ha postboda, inclús.
Per divorciar-se igualment, és que de veritat, o sigui...
I com a convidat no és fàcil, Berta, de reservar aquells 3 dies per un casament.
I més si
t'ho
han canviat, que t'havia reservat al setembre i ara et diuen, no, al final és el juny.
És que
nosaltres parlem, perdoneu, l'idioma de la gent normal, i ells parlen l'idioma dels famosos, perquè tota la gent que anirà a aquest casament és gent milionària. No crec que tingui la Dua Lipa cap amiga infermera.
Però deuen tenir compromisos també els famosos. Vaja,
sí, però
dies em sembla
tot
molt.
I així dedica moltes bodes més races, que jo he anat a bodes races perquè sóc una persona que agafes metro, també fan aquestes coses de preboda, postboda, comiat de solter, és depriment,
el
honestament.
El fàstic que fa el metro.
Passant, un amic.
O sigui,
perdona.
Vols dir, ara
de cop?
Em fa
un fa... Jo sempre que puc prefereixo fer 50 minuts caminant, si el temps m'ho permet.
Però
cada vegada.
D'on sí. baix, això?
Clar, Jaume ha dit que agafava el metro.
Sí, jo com per situar-me a nivell feudal...
Jo també l'agafo, però vull dir tot i així em fa un fàstic horrible. Prefereixo mil vegades agafar un bus encara que trigui més, anar a peu o anar amb bici.
Molt bé, doncs queda dit.
No esteu d'acord? Allà tancats, aquella calor...
A mi m'agrada més veure l'exterior, també. Però per la meva filla és una aventura anar amb metro. Li fa una mica de por, però també és una aventura.
Sí, jo ara ja fa temps que no és una aventura.
Molt bé,
sí,
molt... noies...
El Roger, com que no sap de què parlem, perquè no ha agafat el metro...
Ah, vaig agafar el tren ahir, tia.
A quin tren?
Relaxa't. Relaxa't una miqueta. De Centelles a Vic. 3,75 €.
Perdona, però no és el metro, això. No. És diferent, eh?
És molt diferent.
És pitjor, de fet.
Tecnològicament, sí, són dos trens, no?
Bueno, l'R3 no sé si es pot considerar un tren. El que és que és pràcticament un carro de cavalls. Vull dir-te, és un nivell... De veritat, o sigui, és que és... Una santa vergonya. Mira, fa molt que no ho diem.
Ara estan...
Lo de Rodalies és una vergonya de Déu. Ahir van robar no sé què de no sé quantos i ja no es podia anar fins a Cardeu, que havies d'anar gatejant.
Que s'avancen 5 segons i demanen perdó.
Exacte.
Ho he vist o no, això?
Sí, et baixa el maquinista, sí. Personalment et fa dos petons i diu disculpi, i ja et paga 5 euros en mà.
Un per cada segon que s'ha avançat.
I en canvi, Rodalies, has de donar les gràcies si arribes una hora tard, només, saps? És una puta santa vergonya, que de veritat.
Bé,
vinga, ja es veu que... Ja es veu que avui arribarem al final. Pots estar queixant les professores i els professors d'aquest país.
Ara canviem de lluita, veig.
No ho entens, que tot és
a favor,
el mateix?
A favor
no ho entens, que tot és bé de lo mateix, Roger? Però no et sona la interseccionalitat? On eres el 2017? Vale. Seguim,
però és
disculpeu.
Que m'has connectat trens i mestres...
És que és el mateix! El Salvador Illa no sé què deu estar fent, però pendent d'això no està.
Es va fer el selfie, que no ho vam comentar.
Està amb en Bad Bunny.
Amb el Bad Bunny, que el pobre Bad Bunny. Arriba, sabem qui s'està fotent la selfie. Mira!
Fica'm una música més tranquil·la, perquè...
De casament.
Necessitem tots, i ara deixarem 5 segons... per respirar. Que ja ho noteu, tots, que ja com hi ha una altra energia, que està tot més calmat.
Sort d'en Carles, perquè si no
sort,
això...
Sort, que ell sempre està a punt per quan fa falta.
Ai, sí, està bo, eh? Em torna a agradar, ja he superat el meu desamor.
Poli, ara sí que farà silenci una estoneta, i en Jaume ens explicarà...
Una lectura, el joc del silenci.
Sí, ara jugarem, a veure, crec que pots guanyar. Crec que s'ha ficat el guió a la boca. Molt bé.
A mi m'agrada quan està així.
Sí. Jaume, a veure, tornem 3 dies de boda, preboda, postboda, tot de Dua Lipa.
Sí, i també sabem que se celebrarà a Palermo, Sicília. Inclús els mitjans s'atreveixen a publicar els llocs on se festejarà cada apartat de sa boda. Uf, que sexy.
Sí.
Per tal de coordinar sarau, l'organització ha instal·lat la seva seu de gestions a la Villa Igiea, un hotel de 5 estrelles de Palermo, i allà han reservat 2 plantes completes de suites per allotjar els convidats i l'equip tècnic.
Llueix una mica White Lotus temporada 2 que passava a Sicília, oi que sí?
Sí, he mirat, no hi ha ninguna celebració de Dua Lipa en el mateix hotel de White Lotus, però tots són de la mateixa línia editorial. Mm-hmm. Sí. He mirat la disponibilitat d'aquest hotel i efectivament estan bloquejades aquelles dates, lo qual ho fa sospitós i pareix que la informació és certa. Tot i així, també he fisgonejat els preus de set suites en altres dates, i he vist que ronden entre els 2.350 euros o els 5.310 euros per nit. Fortíssim. Altres indrets on se celebraran pas d'esfesteig seran la Galeria d'Art Modern de Palermo, que és el museu contemporani de la ciutat, i és un antic alhora palau de la noblesa italiana, i una altra part on se desenvoluparà aquest festeig és en el Palazzo Ganji, un palau aristocràtic del segle XVIII, d'estil rococó, que és on, per cert, se va gravar El Gato Pardo, de Visconti, no sé si l'heu vist.
No.
Un palau espectacular.
Wow, sí.
Amb preus a sol·licitar, però que semblen molt que ha de llogar, estem parlant probablement de desenes de milers d'euros. Perquè vos passeu una idea, fer una visita guiada en grup en el Palazzo Ganji costa uns 1.500 euros per grup. Imagineu el que costa casar-se allà.
Parlo per tu.
Hi ha algun vincle de la parella amb Itàlia? O han escollit perquè és mediterrani i els era igual Grècia que Itàlia?
A veure, ja segur que no Dua Lipa és ciutadana d'un lloc anomenat món.
I no té... on és estiu?
On és estiu.
Ella persegueix el bon temps.
Lo que sí sabem
no l'he vist mai amb l'Uraki, no és broma.
No l'he vist... No,
hola,
jo
Juli.
Tampoc.
Hola, carinyo.
Sempre va en biquini.
Sí.
O sigui, l'únic que se sap és que la darrera visita de Dua Lipa a Palermo va ser l'estiu passat, en 2025, i va ser mancar l'un Turner. Llavors també s'està sospitant que potser ja se va, com a mínim, enamorar de sa illa i de sa ciutat. Mm. Bé, tots aquests llocs esmentats formaran part d'aquesta boda de 3 dies, tot i així el matrimoni civil no se celebrarà a ningú d'ells. Se celebrarà a la Villa Valguarnera, una mansió barroca a les afores de Palermo que se pot llogar per a béns i rodatges. Es preu és a consultar, però diverses webs indiquen que casar-se allà suposa un cost d'uns 40.000 euros o 90.000 euros per jornada. Watch me. Mireu si tenim informació, que inclús tenim noms dels famosos implicats en aquesta setmana, en aquest cap de setmana matrimonial. Els mitjans de comunicació italians diuen que alguns dels convidats poden ser el dissenyador Giacomo, o Giacomo, com ho pronunciem aquí, els cantants Charlie XCX o l'altre cantant Olivia Dean, o també la mítica estrella del pop Elton John, que no només seria convidat com a tal, sinó que també amenitzaria la boda amb les seves cançons. Un altre nom que sona fort és el de Donatella Versace, que presumptament s'encarrega del disseny del vestit de sa boda. Cosa que quadraria perquè na Dua Lipa va portar un vestit de boda vintage de Versace del 1995 en el seu comiat de soltera fa 2 setmanes a Eivissa, que de fet crec que ho vàrem comentar aquí, no?
Sí.
Bé, atenció, perquè també està vinculada en aquesta celebració n'Alessandra Grillo. I direu, qui cony és n'Alessandra Grillo? Idò, m'he estat informant, és una prestigiosa wedding planner italiana que va organitzar, atenció, el banquet de na Chiara Ferragni i en Fedez en 2018. Esperem que aquest de na Dua Lipa i en Callum Turner acabi millor que el de na Chiara i en Fedez, això segur.
I l'Almodóvar? Perquè com que es van fer amics, a Dua Lipa i en Pedro...
És que, a veure, jo... Clar, aquests famosos juguen una altra lliga. Conviden a gent que potser no són amics, però simplement per ser famosos te conviden, saps? Perquè jo crec que en Almodóvar i na Dua Lipa no són tan amics. O sigui, no se telefonen ni s'expliquen misèries.
El famós on marca la línia del seu casament? Perquè
en
jo tinc la sensació que és o una cosa molt reduïda de... amics, però les amistats, allò que pots comptar amb els dits de la mà.
Molt íntima,
familiars,
o descomunal.
O te'n vas ja a un, perdó per comparar, Risto Mejí de Laura Escanes a Parlola,
bueno,
que ja hi havia Déu i sa mare. Uf. Ells no treballen un casament de 100 persones, per entendre'ns.
Aquest
és
serà
tot
un casament
res.
Descomunal, perquè bé, pels espais que t'estàs dient, per les reserves, tot l'hotel per ells
si
i tot...
Si després hi van 20 persones, serà una decepció.
És que estem parlant de 4 espais reservats, jo crec que és cert, perquè molt de mitjans italians estan cobrint aquesta informació i tots responen amb la mateixa informació. Estem parlant de 4 localitzacions i tot i així diuen que és una boda íntima. Jo, lo d'íntim, no ho entenc.
I una pregunta que tinc de debò. Vaja. Creieu que a la boda de Dua Lipa es faran transferències econòmiques?
No.
No es fan regals?
Crec que és una cosa voluntària. Crec que pots fer-ho i que poder hi haurà gent que ho farà, però que no hi ha en cap cas darrere del targetó el Ivan, 2 punts.
I que fa regals físics, no? En tot
sí,
cas,
exacte.
Mira, et regalo una col·lecció de tal cosa.
Clar,
perquè
si
a mi m'agrada molt.
Si ets a Palermo, quin pal, després, traslladar-ho tot. Però bueno, deuen tenir 4 avions per
aquesta gent.
Possible,
sí,
tu
ja penses en mentalitat
sí.
De...
Ara
pilla el plus de l'avió perquè no havien pillat la maleta. I
clar, és que a més, Dua Lipa no viu a ninguna casa fixa. Llavors, el seu avió, el seu jet, és el seu traster.
Clar,
allà deu tenir totes les coses que li regalen, saps?
Que això s'hagi fet públic, es deu haver... filtrat la llibreta sencera de la Wedding Planner,
com a mínim. Estan tots els paparazzis cap allà, ara, ja.
Perquè se sap tot.
Bé, és que jo en el final del meu guió anava a escriure vos seguiré informant, però que realment ja vos he informat de tot. Està tota la informació. Jo crec que en Dua Lipa i en Callum Turner, com dèiem, tenen una relació bastant discreta en quant a detallar les seves intimitats. Deuen estar bastant cabrejats o mosquejats en que ho sapiguem ja tot
igual
en tant de detall.
Igual ara diuen s'anul·la el casament.
A dues setmanes vista.
Que crec que potser no tens temps de reaccionar, però...
A mi no m'agrada la Dua Lipa, no viu.
Canviar-ho tot.
Estem... La veig com una soltera icònica.
A veure,
icònica.
Que anul·lin el casament no vol dir que se separin ells.
Doncs tant de bo se separin, Marta, què vols que et digui?
Jo crec que se seguirà cap endavant, perquè, segons els mitjans, la gent organitzadora d'aquest event ja està allà in situ fent preparatius. Llavors ja està tot en arrencada.
Molt bé, doncs escolta'm, ja ens tindràs informats i d'aquí 15 dies veurem si ha tirat endavant, si no, i si ha funcionat.
Uh-huh.
Que vagi bé, que tens una història ara. No cal donar detalls, però vull dir que...
Bé, escolta, bé. He quedat amb un noi.
Què? Ja està. No m'explica
res. Ha demanat d'avançar una mica.
L'última hora, titular del programa, literal.
Com entendreu, ara m'he de secar en el bany abans de quedar.
No, no, el que necessitis.
Ah, m'explica, sisplau, després, eh?
A veure, realment he quedat amb una mica heterosexual, però mai se sap.
Ets heterosexual fins que deixes de ser-ho.
M'agrada com saps, penses,
no?
Nen.
Jaume, sort i encerts. Demà tots els
altres. El faràs, te'l trobaràs.
Salut i pessetes.
Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai. És que tot torna a començar.
quarts i mig de set. Sona Mishima. D'on torna a començar?
Que bonica és aquesta cançó.
T'emociona, eh?
M'encanta Mishima.
Una de les cançons preferides
part, raó, no?
De Pep Guardiola.
Us la vaig passar l'altre dia i tot, eh? Sí, hi ha una versió live preciosa a Spotify de tothom cridant aquesta part justament de l'amic imaginari, preciós. Amic imaginari, potser
tu mai li has demanat res. Deia, una de les cançons preferides de Pep Guardiola, que dilluns s'acomiadava del Manchester City amb una festa on van actuar-hi precisament Mishima.
Sí, no, hi han estat dies de moltes emocions a Can Guardiola. Dies d'abraçades, dies de comiats i també dies de retrobades especials.
Poseu-vos la gabardina de detectius.
La porto. Perquè, clar, a tot això, l'exdona d'en Pep, la Cristina Serra, mare dels seus tres fills i companya de viatge durant més de 30 anys allà al costat d'en Pep, va ser present a tots aquests actes. I això va fer que es disparessin els rumors d'una possible reconciliació entre l'exparella. Per exemple, en Víctor Navarro, col·laborador d'aquest programa, ens en parlava amb un somriure trapella. També aquell somriure que gasta ell, no? De, com d'il·lusió, ple d'esperança.
I quan sap tot de coses que no ens està explicant.
Un noi que parla idioma de família estructurada i que, per tant, una separació per ell és una pèssima notícia.
És una cosa traumàtica.
I una reconciliació quan... és una gran novetat, no?
No hi ha res millor que una separació, Marta. Res més digne que això, res més romàntic. Acabar una relació quan ja penses que no té sentit. A mi m'encanta.
Doncs bé, les periodistes que van signar l'exclusiva de la separació d'en Guardiola i la Cristina Serra a principis del 2025, que són les nostres estimades Lorena Vázquez i Laura Falas Mamarazzis, ahir en van parlar al seu podcast.
Han empezado a surgir rumores de una posible reconciliación entre Pep Guardiola y su exmujer, Cristina Serra.
Bueno, hasta el punto de que yo creo que no solamente en España, sino en muchísimos medios, sobre todo medios británicos, ya directamente aseguran que existe una reconciliación entre ellos porque se ha filtrado una fotografía de esta celebración, Cristina Serra, a la que le dedicó también una frase en esta despedida que fue tan, tan emotiva. La llamó Cris y dijo que era una mujer excepcional, o sea que evidentemente yo creo que él cada vez que ha tenido ocasión, pues siempre quiere dejar claro que la relación con su expareja, con su exmujer, pues es absolutamente cordial.
Qué bonito, ¿eh? Pero claro, jo ara li demanaria a en Víctor que no senti el tall que posarem a continuació, perquè les mamarachis tenen més informació.
Pero es verdad que las mamarachis hoy tenemos que decir, para todos aquellos que os hayáis hecho ilusión con esta reconciliación, que la información que manejamos es que de reconciliación absolutamente nada y que ahora mismo la pareja es una expareja bien avenida, pero que tiene muy claro que va a continuar siendo una expareja.
Tornem a ser.
Sí, doncs.
I tallaré els dits del Carles. Sí, com el Carles torni, toca aquesta cançó dels collons.
Va, calma.
És molt bonica.
Sí. Perdoneu, ha estat una setmana molt llarga, molt delicada, molts temes personals.
No, tots tenim problemes, Juliana, passa res.
Ja, però com que no els expliqueu...
No, perquè els deixem a fora, però entenc que a vegades entrin cap a dins.
Jo vaig quedar amb tots els meus exnòvios i aquesta cançó em
bueno,
destrossa.
Ja
I entenc moltíssim el Pep.
Sí.
Va.
En Pep i la Cris no han tornat... ni hi ha perspectives. Mira, de cop i volta
sí,
ens tornem allò.
Sí, una mica perquè
no
estàvem tocant.
No té per què ser algú dolent.
És que és
tens
això.
Tens tota la raó.
A veure, si, a veure si ho entenem.
Aviam.
En Pep i la Cris no han tornat, ni hi ha perspectives que tornin. O sigui que es tracta, novament, d'una exparella que és capaç de tenir un tracte cordial amb paraules d'agraïment per tot el que s'han donat durant tants anys.
I, tant que sí. Perdona, podem parlar de reconciliació sense haver de tornar?
Molt bé,
reconcilien sense...
M'agrada aquest punt.
Sí.
Tanta cremallera, anem desbordats. Podem obrir una merceria, ja.
Jo tinc algun botonet, eh? I segur que per la Cristina, us anava a dir, no devia ser fàcil comparèixer públicament al comiat d'en Pep, sabent que això faria revifar rumors, que la posaria al focus mediàtic, és una cosa que ella detesta, i per fer-ho més complicat, que remouria records personals i molt íntims, perquè ella feia molts mesos que no trepitjava la ciutat que els va separar.
Cristina Serra no volvía a Manchester desde la separación. Era la primera visita que hacía a la ciudad donde tantas veces, como ellos hacían el Living Apart Together, tantas veces había visitado Manchester. Desde que se separaron no había vuelto a Manchester y decidió volver a esta despedida porque se lo pidieron los hijos, porque fue una despedida donde Pep Guardiola quería tener a su familia cerca y estaba el padre, estaban los hijos... Los hijos le dijeron, es que es tu lugar y tú tienes que estar también en un momento tan importante. Pero no hay más, no hay un tema sentimental, sinó que és un tema familiar.
Yeah. Ens han donat una gran lliçó a tots els que, per moments, vivim el segle passat. Jo els agraeixo de veritat a la Cristina i en Pep. I llavors, sobre la separació, les mamarazzis, que ahir no paraven de disparar titulars, estaven tan inspirades, tenien tanta informació... Clar, elles van signar l'exclusiva, suposo que és un dels temes de la seva especialitat. Doncs, sobre l'acord de separació, que és la part més pràctica, la de diners, ens van explicar que les dues parts han quedat molt satisfetes.
Nos consta, además, que el patrimonio que formó y que forjó la pareja a lo largo de su matrimonio pues está bien repartido y ellos dos quisieron dejar las cosas firmadas para sentar los precedentes para que hubiese una buena amistad y una muy buena relación entre ellos. Creo que además, por lo que nos consta, no vamos a dar cifras, pese a que las manejamos por respeto también a ellos y a su intimidad, pero creo que pueden estar los dos bastante satisfechos de cómo se han hecho las cosas.
Quina sort, entendre també la part econòmica.
És un tema molt conflictiu, els diners sempre són font de problemes, també entre germans, que si herències, en una separació, evidentment.
També és veritat que si en tens moltíssims és diferent que si no en tens tants. Però
ja, però també hi ha aquest conflicte, no?, de que un ha deixat una mica tot el que tenia per sumar-se a la feina o a la il·lusió de l'altre, que l'altre potser ha generat bastants més ingressos. Després, com es calcula tot plegat? No? Posar-te d'acord em sembla un mèrit. Jo crec que ens estan regalant una classe magistral de com divorciar-se de la manera menys traumàtica possible, realment. Però tornant als interrogants que ens queden ara sobre en Pep. Què? Ara què? Ara què farà? Tornarà a Catalunya, com mig insinuava el nostre Víctor Navarro, que crec que no dona una?
No. És que no.
És
però és que ni mitja em va donar, no, perquè tot el que estàs dient és totalment al contrari.
No recordeu que va dir que l'Alexia igual es quedava?
No, és que...
Ell parla des de la il·lusió, no des de la informació.
Però ell és
però,
periodista,
ja llavors...
Ell el pot l'esperança. Ja està.
Que, en el seu cap tot el rato
color esperança.
Exacte.
Que bona, eh?
Pintar-se de la cara, color esperança. Com me la posaré ara al cotxe?
És bona, és bona. Sí. Doncs, Víctor, m'adreço a tu directament. Molt em temo que hauries de tornar a pagar la ràdio.
La informació que tenemos las mamarachis es que el destino de Pep Guardiola los próximos, mínimo, los próximos 3 meses, entre 3 y 6 meses, pero mínimo 3 meses, sí que va a estar en Abu Dhabi.
No sabemos cuándo se va a marchar, pero lo que él tiene fijado en su cabeza es que quiere tomarse una temporada sabática,
sí,
entre 3 y 6 meses.
En Abu Dhabi.
Per tant, no se l'espera a Catalunya, no. Curt o mig termini.
I això que el Víctor ja devia haver preparat un llitet a casa seva.
Si ens va dir l'adreça gairebé,
que va dir bastant al carrer.
Sí,
jo imagino que sí que el anirem veient, fent escapades puntuals, suposo que per tastar una mica de marisc al Botafumeiro, o al restaurant dels pescadors, i allò visitar també la família. A part, que en Pep, no sé si ho sabíeu, però és un solter molt cobejat.
Jo mai penso que solter.
No, però és que en tots els sentits, Roger. Ah. En el laboral també.
I nos consta, además, que ha tenido varias ofertas profesionales.
A nosotras nos consta una. Habría recibido una muy buena oferta por parte de la selección de Arabia Saudita. Le habrían ofrecido hasta 50 millones libres de impuestos.
Nos dicen, además, si quisiera 70 se los darían.
En Pep està rebent molta tirada de canya.
Hòstia.
Torna a estar al mercat després d'una relació de 10 anys.
I està més tan guapo, més que mai.
Vesteix tan bé.
És impressionant.
Vesteix tan bé.
És impressionant.
Que, llavors, que el meu dubte sí. És si ell té gust o si algú l'assessora.
Ja ho havíem explicat.
I ara,
Juliana, ja.
Bueno, però recordem-ho per tothom, per mi, per començar.
Ell ara estava fent acting, jo vull pensar que sí. I no que s'ha desmemoriat.
Com ho fa el tema de la roba?
Ah, era la Cristina qui li triava els modelets, més que res perquè ella té una botiga, Serra Claret, de moda, i ve d'una història familiar molt lligada al món fashion, diguéssim.
Ella ha estat sempre la seva estilista i està clar que ara inclús no li deu ja muntar els modelets ella, senzillament li ha donat tot un aprenentatge i tot un bagatge estilístic que ja li funciona.
També som això, no?, el que hem après de les parelles.
Totalment,
Marta,
el que aprenem dels altres.
Som una capsa de records d'altres, és al·lucinant.
Sí. I llavors, ara parlant de la seva solteria més sentimental, la d'en Pep, què hem de fer amb el seu carnet de solter?
Uf.
Creieu que li hauríem d'enviar plastificat, signat pel president Roger Carandell? O potser no val la pena perquè té alguna nova il·lusió allà al calaixet?
Hòstia, noi.
Nosaltres no tenim la resposta, però les mamarazzi sí.
En este cambio de vida se ha sentido solo en Manchester, que... que ha sido consciente de hasta qué punto se le había desmontado la vida.
Bueno, sus hijos se han hecho mayores, ¿no?
Que se ha sentido solo, aunque no ha estado solo del todo, ¿no?
Lo que sí nos llega a las mamarachis, Laura, y nos dicen palabras textuales, ha tenido alguna ilusión a la que él mismo no le ha dado demasiada importancia. Y esas son las palabras sexuales que nos quiere dejar claro el entorno. Ha habido alguien en la vida de Pep, pero finalmente no ha acabado como de consolidarse porque él estaba muy centrado, tanto en su profesión como en su familia.
Doncs molt bé.
Sí.
Com ha de ser.
Mira, no hi ha sexe millor que el que es viu a partir dels 50. Això ho dius per experiència pròpia, eh? Clar. Això ho dic perquè jo escolto el poble i jo noto el que diuen les senyores en els bars.
Jo crec
diuen
que hi deuen evitar diversos sentiments i emocions a Can Guardiola ara mateix, perquè per una banda hi ha aquest buit que et queda després de tants anys de relació, més de 30, amb la mateixa senyora, i sumat al fet que tots els fills d'un dia per l'altre s'hagin fet grans i hagin volat del niu. Mm. Això ha de ser bèstia. Ha de costar molt de digerir. Però després, d'altra banda, tornar a picar la porta i veure què hi ha.
Som humans, Marta, i el desig és el desig.
Però em fa pensar en una barra de Batllal que diu acompanyada però lonely, que és que potser vas coneixent altra gent, no? Sí. Vas passant-ho bé, però al final del dia igual tu voldries fer la cullereta amb la Cristina, i ja no hi és.
No, la Cristina no, l'has de fer amb algú altre.
O aquell missatge, aquella conversa de com t'ha anat el dia.
Però aviam, aquesta conversa és insuportable. Quan arribes a casa, el que has de fer és obrir un llibre i estar tranquil·la.
Depèn,
la cullereta
depèn.
Totalment sobrevalorada.
Jo sóc del teu club, però hi ha gent que la cullereta ho és tot per ells.
Jo crec que el Pep es pot haver sentit sol, però crec que ho ha escollit ell conscientment, que ell podria haver tingut qualsevol senyora amb qui fer la cullereta i ha decidit quedar-se amb la millor part.
A vegades no n'hi ha prou amb ser conegut.
Crec que el van deixar, eh?
Sí, però després... No dic amb la Cristina, eh?
Ah, dius en la il·lusió.
I qualsevol altra senyora estaria disposada a fer la cullereta amb Pep Guardiola.
Però potser no t'agrada prou com perquè et faci la cullereta, eh? Tu pots conèixer molta gent i tal. No és per tothom la cullereta, eh?
És que la cullereta és...
Jo no recordo... Jo no recordo la cullereta, ara t'ho dic de veritat.
A mi em funciona molt tocar peuets.
La cullereta, de veritat, no la recordo.
Clar, és que tu fa molts i molts anys que no fots cullereta.
No, no, és que no... Tècnicament...
Dos mundials o què? Ja poder portem
dos
sense
mundials,
cullereta.
Dos mundials, eh?
2018, última cullereta. Pre-pandèmia.
Maria, eh?
A mi ara em fas fer una cullereta i tinc problemes.
No et sabries col·locar, no?
No, no, el braç esquerre...
El tema del braç és un tema, eh?
Va per sota...
Hi ha un braç que sempre molesta, que te'l tallaries.
Hi ha un braç que s'adorm i que només... O sigui, aquesta és la prova del cotó. Si estàs prou enamorat, t'és igual que s'hagi adormit.
T'és igual perdre el braç.
T'és igual que l'endemà te l'hagin d'emputar. Tu estàs veient allà la teva princesa /príncep, i diu /principi, i dius, em sembla bé.
I et mires al braç.
Que demà em tallin el braç, que problema. Demà a primera hora anem al cap i ho resolem.
Tot ha valgut la pena.
Si et mires al braç i és com una mortadela, és que l'estimes. Mira, una mica de música de fanfàrria, perquè dilluns a la nit es va celebrar la gala dels Premis Women Sport a l'Hotel Miramar de Barcelona. Va ser una nit rodona i era evident que res sortiria malament perquè teníem a la Judit Mascó fent de mestra de cerimònies i a Nando Jovany a la cuina. Per tant, el món era un lloc meravellós si ells dos estaven junts. Aleshores, qui voltava per allà i va poder tastar els pinxos de Nando, que va optar per tirar-se al món de la brasa, va ser una de les noves incorporacions al món de les famoses, la influencer Inés García, que ja sabeu que és la nova parella de Lamine Yamal i que va ser una de les convidades de la gala i que no va tenir cap inconvenient quan li van proposar fer el típic qüestionari de respondre preguntes ràpides.
Mi comida favorita es el arroz, en todas sus formas, paella, arroz negro, todo me gusta, todo lo que tiene que ver con el arroz y el pescado me gusta mucho también.
El tema de si li agrada l'arròs negre o normal és un detall que a mi m'interessa molt poc.
Vale.
Però atenció amb la seva resposta, perquè aquí sí que podem rascar una miqueta més, quan li van preguntar què és el millor de ser influencer.
Para mí lo mejor del mundo influencer son evidentemente las oportunidades que te da esto, las marcas con las que trabajas, que te inviten a este tipo de eventos, por ejemplo. Y lo peor, la sobreexposición, que todo el mundo te puede criticar, decir cualquier cosa de tuya sin tener ni idea, y eso lo llevo un poquito regular, sobre todo esta semana, la verdad.
Per tant, dilluns era el primer dia que ella comença a fer referència a aquestes crítiques que ha anat rebent, que s'han convertit en un linxament de dir que és una aprofitada, que és una interessada, uns ulls de rata, que va deixar l'ex per anar amb en Lamine, cosa que és totalment mentida.
A mi m'agrada que tregui el tema, ella.
Sobretot perquè tot és... Vull dir que no són crítiques sense més, sinó que és pura misogínia.
Totalment.
Absolutament, perquè la critiquen per ser noia, per haver deixat l'ex i anar amb en Lamine. Doncs bé, després de molts dies de silenci, la Inés definitivament ha decidit parlar del tema. I ho ha fet aquesta nit amb un parell d'instastories explicant com està vivint tota aquesta sobreexposició i també com està afrontant els insults i les crítiques que està rebent. I atenció, perquè al mig de la seva reflexió fa una petita referència molt ràpida i hem d'estar al cas.
Ui.
Jo crec que a Àlex Tous.
Què dius?
Volví. No, bueno, no volví. Nunca me fui. Estaba esperando que la fiera se relajara un poco, que no veas tú el chute que manda esta semana. Puedo decir que me haya afectado boom lo que ha pasado, ni todas las críticas, ni absolutamente nada. Desde el primer momento yo tenía tan claro que se iba a generar como una oleada de insultos, de falta de respeto, de mentiras, porque no estoy haciendo nada mal, no estoy faltando al respeto a nadie, no estoy jodiéndole la vida a nadie. Y si tuviera que contestar a todo lo que se ha dicho de mí esta semana, hago un vídeo de 25 minutos como Alex Tous. No voy a explicar todas las cosas que se han dicho de mí, las que son mentiras y las que han querido sacar de contexto. No pienso contestar absolutamente nada. Simplemente lo que pasa es que te quieren odiar y te quieren insultar y ya está, porque la gente está aburrida y punto. Y de verdad que yo no lo estoy, entonces no voy a contestar a todo eso.
Se sap molt bé la teoria de que no n'hi ha de fer cas a les crítiques i que no vol contestar.
Però és que és molt difícil.
Ha de ser pràcticament impossible.
És que s'estan difamant contra tu.
Totalment. I que al final surt i diu que, bueno, que no li afecten, però jo crec que sí. Heu sentit la menció a Àlex Tous?
Sí, totalment.
De quin equip deu ser?
Home, jo crec que tothom és equip Àlex Tous ara mateix.
Sí, no?
Ara, cosa que em fa pensar que els jugadors també deuen estar molt al dia d'aquest safareig, no? Perquè s'ha fet tant i tan viral.
Absolutament.
Que ho han vist tants milions de persones.
Em sorprèn moltíssim.
També et dic que si seguim apretant la torca, de vegades la truita gira, eh? S'ha d'anar amb compte.
Ho dius per l'Àlex?
Ho dic en general, sí.
Per cert, un detall més de la Inés, que... Bueno, quan li pregunten en una de les preguntes ràpides el tema de viatjar i què farà aquest estiu, ens explica que té moltíssima por a volar.
Me encanta viajar, pero me da muchísimo miedo volar. Muchísimo miedo volar. Son incompatibles, pero estoy afrontando mis miedos poco a poco. Este verano voy a hacer muchos viajes que iré viendo en España, fuera de España y tal, pero tengo que ir cerrándolo todavía, así que ya lo veréis prontito.
Per tant... Té una veu que em recorda en algun moment a l'Aitana Ocaña.
Sí, perquè com és una agudeta, veu com aguda, sí. I la manera de parlar també. Aleshores,
parla molt bé aquesta nena, eh?
Boca, comunica molt bé, té molts seguidors i bueno, té molta gràcia. Aleshores, té por volar, és veritat que ja ho deu estar treballant perquè es va fotre volar per sobre Barcelona amb l'helicòpter, amb en Lamin, i també jo intueixo que aquest estiu volarà fort perquè la seva intenció serà viatjar als Estats Units per anar a veure Lamin Yamal, que estarà jugant amb la selecció espanyola al Mundial de Futbol. En tot cas, ha decidit parlar. Jo crec que a partir d'ara serà una de les nòvies dels jugadors del Barça que més sentirem, perquè la resta normalment no comuniquen gran cosa, perquè no són influencers i no fan servir les xarxes. Per cert, que s'ha vist a Kylian Mbappé i l'Ester Expósito a Formentera, en un iot descomunal, fent vacances, i també he vist que Joan García...
Molt fixes aquesta setmana, tot és futbol,
tot és futbol,
eh?
Perquè estan de vacances. Clar, i se'ls està veient fent coses.
Per compensar una mica, saps qui també està fent unes vacances romàntiques que m'ho van explicar ahir, que just avui comencen? La Irma i la Marta, la Uineta i la Muixca, se'n van a París plegades per compensar el no viatge a Tailàndia, i em deia la Marta, allà no hi ha micos, estem protegides.
Ai,
cap a
Parés.
S'ho passaran molt i molt bé.
D'allà.
Serà molt i molt divertit.
Molt bé, doncs res, fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.